suposada normalitat i realment això simplement el que vol fer és això, atacar el català i fer-lo prescindible. Per tant, hem dit prou.
Arribam així a les 6 i 4 minuts. Més notícies a l'informatiu vespre de les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio, entusiastes, amb Anna de la Salut.
Benvingudes, entusiastes del programa de la cultura d'IB3 Ràdio. Com estàu? Començam el programa d'avui contant-vos que aquest és un dels darrers programes d'entusiastes. A partir de l'1 de març canvia la programació d'aquesta casa i Entusiastes acabarà la seva etapa i deixarà pas a nous projectes. Una etapa llarga que ha passat per moltes fases, molts horaris i molts formats, molts periodistes, però també tècnics, dissenyadors gràfics, guionistes, així com també especialistes en diverses àrees, persones col·laboradores que d'una manera o una altra han col·laborat amb el programa i l'han fet créixer. Però, sobretot, moltes persones inquietes que han passat per aquest programa i que ens han contat les seves curolles culturals i artístiques. Com deia la poeta Rilke, no feeling is final, i afegirem que res és final, que tot canvia, que tot evoluciona, que tot flueix i que tot sempre serà mentre ho recordem. Començam. Obrim la setmana entusiastes en jazz perquè contactarem amb Magalida Zira, que obrirà el Menorca Jazz Festival, i tot seguit farem un repàs de la programació d'aquesta edició d'aquest festival i tancarem el programa amb Jaume Bernat, que avui ens xerrarà d'art al Regne de Mallorca. Tot plegat serà des d'ara i fins a les 7 amb Ivan López, el control tècnic, així que podem donar el sus.
Entusiastes, a IB3 Ràdio. 3, 2, 1...
Se'm trenquen els plats un dia.
Tot d'un entram en el Menorca Jazz Festival, que comença divendres i que s'allarga fins a dia 1 de juny amb una programació molt variada. Dèiem, però, que volíem xerrar ara d'un concert, el que obrirà el festival amb Aguilida Zira com a protagonista, que serà aquest divendres, dia 23, al Teatre Casino de 7 de gener de Ciutadella. Un concert en el qual la contrabaixista, compositora i cantant barcelonina presentarà el seu darrer treball des de la cuina, el primer que publica en solitari. Intimisme, complicitat, calidesa, sensorialitat... Des de la cuina té moments de diari musicat, de road movie, de nits i dies que es construeixen des de la sensibilitat de mirar el món més pròxim, allò que ens passa que pensam i que sentim. Un disc principalment acústics, amb textos escrits per ella mateixa i que canta amb una veu, amb una gran personalitat, en català, en castellà, en portuguès, en italià i en anglès, i en el qual també hi ha algunes peces instrumentals. El disc es va publicar l'any passat i, com dèiem, és el primer en solitari de Datzira. La seva formació comença de ben jove, però a la Sant Andreu Jazz Band, amb Joan Chamorro, on ja comença el seu camí pels escenaris. Posteriorment s'ha format al Liceu, a l'ESMUC i al Conservatori d'Amsterdam, mentre en paral·lel actuava arreu de Catalunya i Espanya, però també en països com Mèxic o Suïssa. L'any 2020, Datzira comença a publicar cançons pròpies, amb una particularitat: fer coincidir cada llançament amb el sol solsticis i equinocis del calendari. I per xerrar de tot plegat ja la podem saludar perquè ens escolta via telefònica. Magalí, com estàs?
Hola, bona tarda, molt bé.
Benvinguda.
Escoltar la presentació via telefònicament.
Benvinguda al programa, Magalí. Ens hauria agradat poder-te tenir presencialment, però la teva agenda també està ben estreta i ben apretada aquests dies amb diversos concerts. Sabem que estàs actuant molt i, de fet, aquest cap de setmana tens ja diverses dates. Dijous, de fet, a Mallorca, a Miscle, i Magalí Datzira, tu mateixa, un duo amb Miscle Datzira. Explica'ns una miqueta, abans d'entrar en el concert del Festival de Menorca de Jazz, com serà aquest altre concert.
Doncs això, dijous toquem a Mallorca, el club aquest de jazz que es diu Door 13, Porta 13, amb l'Iscle, que és el meu germà, que és saxofonista i compositor també, i que tenim un duo que fa més de 10 anys que toquem junts. I anem fent concerts de duo de tant en quant, i doncs mira, just ha coincidit que dijous tocàvem això a Mallorca i divendres obrim el Festival de Menorca amb la meva banda, vull dir que tot ha anat com molt lligat. I sí.
Diversos formats, diverses propostes damunt de l'escenari, i mencionàvem aquesta de divendres, aquest concert a Ciutadella, obrint el Menorca Jazz Festival, imagino que amb ganes, perquè és una...
Super! Sí, em fa molta il·lusió. Sí, sí. No he anat a tocar a Menorca mai amb la meva música, he anat a tocar a Menorca, però no he anat mai a tocar les meves cançons, i la meva música original em fa molta il·lusió, la veritat, i amb la banda, que també és super guai, m'ho passo superbé i són super músics i, bueno, m'encanta.
Ara parlarem una miqueta del disc, però clar, tant el jazz com qualsevol altre tipus de música, però per ventura el jazz amb aquest toc més de presència del directe, amb un directe més fort per la improvisació, pel joc, no? Voldríem parlar una miqueta de com plantejau aquest concert, perquè des estaràs acompanyada de la teva banda, habitual, Iscle Datzira, el teu germà també, Bernat Tortajada i Enri Fuster, no?
Sí, aquest concert vindrà Enric Fuster, que és de Mallorca. Sí, mira, la cosa és que el disc aquest que estem presentant el vaig fer jo sola a casa, el vaig gravar sola a casa, majoritàriament, i clar, sona molt acústic, sona els instruments que tinc jo més a mà i que sé tocar. Per tant, no hi ha bateria, per exemple, no hi ha quasi res de bateria, pianos n'hi ha pocs, òbviament no hi ha saxo, que és el que toca l'Iscle, però jo no sé tocar el saxo, i llavors, bueno, el directe és molt diferent. He volgut portar com el directe cap a una altra banda, perquè ja estava tocant amb aquesta formació que és bateria, guitarra, piano, i jo, i contrabaix veu, i m'agradava moltíssim, i crec que és una formació molt més agraïda de portar als escenaris també. I a part de que, o sigui, jo faig cançons, però... Bueno, jo dic que faig cançons, però vinc del jazz. Llavors, aquesta cosa de venir del jazz també fa que m'ho passi molt millor a l'escenari quan tinc un col·lectiu de gent també amb el qual improvisar, o que cada dia sigui diferent, saps? La música. I, bueno, i això és... Sí, no sé. I també m'agrada molt el concepte que el directe sigui molt diferent que el disc, saps? perquè per això anem als concerts també, per veure altres coses, no? Mm-hmm. Vull dir, si algú vol sentir el disc, se'l pot escoltar a casa. I el directe pot anar a veure les cançons tocades diferents.
Clar que sí, un canvi entre el directe i aquest disc més aviat acústic que dèiem, que has construït una miqueta amb tot allò que tenies a la vora, aquests instruments que tenies més a mà, i que presenta aquesta construcció feta ja des d'un lloc íntim, el mateix títol, no? Des de la cuina, ja ens diu, no? Una miqueta quina és la intenció de tot plegat, o quin és l'origen, no? Explica'ns una miqueta com et decideixes, com neix aquest disc i què et du a publicar-lo en solitari, tot i que, evidentment, t'han acompanyat altres músics.
Sí, òbviament. Bueno, jo no he fet ni el mix ni el màster, i després també hi ha cançons on hi ha col·laboració d'amics també que han tocat i han gravat. Però és tot així fet amb un micro, saps? Doncs mira, la veritat, vaig agafar cançons en part que ja tenia fetes des de feia anys i que creia que coincidien amb l'estètica, i també vaig fer-ne moltes. Crec que va ser el 2021, quasi com l'any on vaig agafar totes aquestes cançons i les vaig ajuntar, i vaig dir, vale, faré un disc d'això. I res, llavors vaig comprar un micro bo i vaig començar a gravar amb això, capes de coses i bueno, capes de això, els diversos instruments que tinc més a la vora i que sé més o menys tocar. I vaig anar fent així, i jo pensava que en un mes ho tindria gravat tot i ja està. Ja ho tinc tot fet, les cançons estan ja fetes, per tant, si ho gravo només jo sola, serà un mes i ja està. I que vaig tardar un any sencer a acabar el disc, però bueno, doncs un any després n'estic molt contenta, perquè, doncs, no sé, representa també una part molt, molt profunda meva, que és doncs, la casa i el niu que això suposa, no? El que significa la casa per cadascú. I sobretot, bueno, la cuina és una part de la casa que m'agrada molt. No només perquè m'agrada menjar i cuinar, sinó perquè crec que és una mica un centre neuràlgic de les cases, no? La cuina, on es comparteixen moltes coses. Bueno, no de totes les cases, però de moltes cases que a mi m'agrada, la cuina és un lloc on s'hi passa el temps, on es comparteixen coses, on es parla, on et nutreixes també, saps? Bueno, no sé, m'agrada el concepte de la cuina.
Uh-huh. I per ventura també és un paral·lelisme, no?, amb allò de crear, no?, de cuinar, en aquest cas, cuinar música, no?
També, sí. Bueno, i literalment que la cuina també és un espai on jo creo, vull dir, on agafo la guitarra, o inclús algun cop m'he portat el contrabaix a la cuina a tocar, perquè el sona diferent allà, saps? Com que porta la guitarra al lavabo, doncs el mateix, no? I alguna cançó, de fet la cançó Des de la cuina va sortir, la vaig fer a la cuina, vull dir que és una mica literal i una mica metafòric.
Són cançons que ara ho menciones, supos que per aquesta filosofia, per aquest espai, per tot això que hi ha darrere, no?, de que sigui casolà, que transporti a un lloc una mica de refugi, no?, que aconsegueixen transportar-te a un lloc amb llum, amb un estat d'ànim fins i tot. Jo no sé quin és el teu mètode de composició, si sempre ho fas de la mateixa manera a l'hora de crear, perquè tenc cançons que tenia ja fetes o que he anat jugant, i va ser el 2021 quan decides com a posar-ho tot junt i tenir una idea unitària de tot plegat. Com hi fas feina? O no sé si has anat evolucionant a l'hora de crear una cançó.
Sí. Per mi hi ha moltes maneres de crear cançons. I, bueno, n'he tastat unes quantes. I des d'inicialment, que al principi, quan vaig començar a fer les primeres cançons que vaig fer, eren que sortien totes juntes, allò que dius, en un matí o una hora, ja està tot, està l'harmonia, la melodia, la lletra, està tot fet, no gravat i produït, però la cançó en si feta. Uh-huh. I això és una manera, com que de cop pues, concentrar-te i que vingui l'inspiració i que t'agafi tot el moment i que tot surt sol, això és ideal, quan passa això és superbonic. Però després hi ha altres maneres, altres mètodes per crear. I, bueno, un és anar buscant una harmonia i després, després de l'harmonia una melodia a sobre d'això i després una lletra, o sigui, posar-li una lletra a una cançó. L'altre és agafar una lletra i després fer una cançó d'això. O sigui, musicar aquesta, uh-huh, aquesta lletra. L'altre és musicar poemes també, que és una cosa que m'encanta, perquè has d'agafar com... És encara més concret, no? Perquè si tens una lletra, és una mica ambigua perquè la pots anar canviant i pot anar evolucionant a l'hora de fer la cançó, aquesta lletra. Però, en canvi, un poema d'una altra persona, el poema és així, és tal qual. Llavors, tu el que has de fer és com entreveure la música que hi ha no escrita allà, perquè bueno, jo considero que quan que els poemes, en el fons, n'hi ha molts que tenen música allà. El que passa és que l'has de trobar i l'has de treure d'allà, saps? I l'has de transportar als instruments. I a... O sigui, com que ja, ja existeix, és inherent també, però que l'has de treure i l'has de descobrir, saps?
La musicalitat. La música que... La musicalitat de, dels poemes també, per tant utilitzes diversos mètodes segons vengui una miqueta, entenc que pots partir d'una lletra, pots partir d'una melodia, pots partir d'un poema de qualque altre, per tant, eclèctica en aquest sentit i relacionat amb això, amb quan fas les cançons, també et volíem demanar per les influències, perquè el disc és certament també eclèctic i molt variat. Dins d'aquesta base de jazz hi ha funk, hi ha pop, hi ha bossa nova, fins i tot aquests tocs electrònics després, no?, en la producció. Explica'ns una miqueta com va ser també aquest procés i d'això d'anar tastant diferents gèneres que de qualque manera ja coneixes, però que s'acaben creant en aquest collage, no?, que conformes des de la cuina.
Sí, la veritat és que tampoc no tinc molt clara la... els diversos gèneres que han, o sigui, han influït tots els gèneres que m'agraden a mi com a persona. No és que hagi sigut molt intencionat, no? Però la veritat és que a mi m'agraden moltes coses molt diferents i m'agrada escoltar coses prou diferents i bueno, està clar que hi ha coses que m'agraden, tipus la música de Brasil i, per, bueno, i d'aquí que també en algun moment de la meva vida vaig fer una samba, no? I que sí. És la que està en el disc. I també, altra cosa, m'agrada molt la música italiana i, bueno, Itàlia i tot. Tinc una connexió amb allò. I també, pues, d'aquí que parlo italià i que vaig fer una cançó en italià, no?
Clar.
Tot i que la cançó aquesta té una altra història també. Però, bueno, no sé, crec que m'agraden molts gèneres diferents i d'aquí que faig una mica un mix de tot el que... O sigui, que de cada artista que m'agrada en trec alguna cosa, saps? Encara que no tingui res a veure amb la meva música, saps? Però de cada cosa, en el fons, doncs hi ha alguna cosa.
També és curiós això que deies, que ho hem mencionat a l'inici, no?, de diferents idiomes que utilitzes. Jo no sé si... a nivell compositiu i fins i tot a nivell de crear la música després o de sentir-te, de cantar diferent amb una llengua o una altra, si això t'ha passat o si enfoques diferent una cançó en aquest sentit, perquè estigui escrita en italià o perquè estigui escrita en anglès o en català.
Sí. Totalment. Cada idioma és superdiferent i jo sento que a mi em fan cantar diferent els idiomes. Cada un té una musicalitat i unes coses que queden bé i unes que no queden tan bé, no? Posa-li. I que amb cada un dels idiomes canta diferent. Sí. De fet, ha sigut el primer disc també que he tret que hi ha diversos temes en català, sí. Que és una cosa que jo m'he hagut d'anar treballant perquè vaig començar amb el jazz a cantar en anglès. Llavors, bueno, jo em sentia supercòmode cantant en anglès, però l'anglès no és la meva llengua. I tot i que parlo anglès, etc, la meva llengua és el català, no? Llavors, he hagut com fer tot un treball de cantar en català i de, bueno, de treure'm la por i de cantar en català, perquè ja, bueno, de cop sentia que era molt cru, saps? Que hi ha coses que no es poden dir en català perquè sonen molt malament, no? Com molt, molt cutres o molt cheesy, molt empastifades, sí. No? Que en anglès pot dir, però en català dic no. Estava buscant una altra manera de dir això, saps? I la sonoritat del català també és diferent, saps? De cop em sento molt més despullada, saps? Perquè és el meu idioma. I si canto aquí, la gent m'entén el que estic dient també, no? És que va com més enllà. Però bueno, també és supermaco. I no sé, ara estic en un punt que m'agrada cantar en molts idiomes perquè això, que cada un té una sonoritat diferent. I també...
diferents sonoritats també pels diferents llenguatges emprats i el disc, el públic és en Bank Rover, Magalí, que és un segell independent de Barcelona, entre Barcelona i la Bisbal, que no sé què t'aporta tu personalment, perquè clar, el fet d'estar amb una discogràfica amb relativa importància i amb pes en el panorama musical actual, imagino que també és una aposta pel projecte.
Sí, doncs la veritat és que ha sigut un upgrade, una escala a l'hora de portar el meu projecte personal a la realitat i a la vida diària. I estic molt contenta, són majíssims. Em cau molt bé i crec que treballen d'una forma molt... bueno, conscient i no sé, bueno, és que soc poc objectiva perquè em cauen molt bé i estic molt contenta, però sí, la veritat és que ha sigut, bueno, ha sigut això, com fer una mica més de veritat, no? Perquè, bueno, una cosa és gravar-te les coses a casa i treure-ho tu així, pim-pam, i l'altra és que tenir tot un suport darrere també que es preocupen, no?, pel teu procés artístic i et diuen, ah, vale, sí, t'ajuden i quan tens un dubte de no sé què, t'allà, saps? És com, bueno, és un suport molt maco, uh-huh, en aquest sentit. Sí.
Un suport que arriba ara, en aquests darrers anys, però amb una formació ja molt àmplia, des de la Sant Andreu Jazz Band, amb Joan Chamorro, fa anys que trepitges escenaris, i abans d'acomiadar-te et volíem demanar per futurs projectes, perquè clar, aquest Des de la Cuina ja és de l'any passat, no sé si ja estàs amb altres discos, amb altres creacions, no sé si senzills, com es planteja aquest 2024?
Doncs la veritat és que sí, estic molt emocionada perquè d'aquí, bueno, no tant però una mica, gravarem el meu proper disc i, bueno, presentarem tot el nou espectacle i tot. I em fa moltíssima il·lusió. De fet, em llevo de vegades al matí pensant, vull gravar-ho ja, vull que passi ja. Perquè em fa moltíssima il·lusió, ja fa temps que tinc els temes acabats i ja estic com acabant de fer la preproducció i de pensar com sonarà i com serà. I això, jo crec que sortirà cap a la tardor, el meu pròxim disc. I abans, ara el mes que ve, el dia 7 de març, si no m'equivoco, sortirà un single, un senzill, uh-huh, que diu Long Life to the Newborn, algo així com Llarga Vida al Nou Nat, uh-huh, que és un projecte en col·laboració amb Metges Sense Fronteres, que em van demanar si volia fer una cançó sobre un reportatge fotogràfic de Makhla Eslami, uh-huh, que és Rafa, que va anar al Geo Barents, el seu vaixell salvavides del Mediterrani, de Metges Sense Fronteres, i va fer un reportatge fotogràfic sobre les dones d'aquest vaixell. Llavors, jo he fet una cançó sobre aquest reportatge fotogràfic i sortirà el dia 7 de març, també.
Que xula, proposta ben interessant, aquesta. Long Life to the Newborn. Espera, no em digues, tens més coses encara?
No, res, que és un projecte que em toca i bueno, i m'agrada, em sento com honrada d'haver pogut fer una cançó sobre aquesta crisi humanitària tan gran que és el Mediterrani, uh-huh, i la gent que emigra al Mediterrani i és mort també, en part. Uh-huh. I no sé, això.
Proposta també lligada amb la solidaritat, amb Metges Sense Fronteres en aquest cas, el primer que sortirà d'allò nou, de Magali Datzira, Long Life to the Newborn, també novetats amb un nou disc que esperem que surti aviat, serà una miqueta més tardat, però de moment continuem girant amb aquesta Des de la Cuina. Magali Datzira dijous tocarà a Mallorca el Dor Certín en format duo amb el seu germà Iscle i divendres al Teatre Casino de 7 de gener de Ciutadella, en l'obertura del Menorca Jazz Festival. Magali, moltíssimes gràcies per passar per Entusiastes. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Un plaer.
Que vagi molt bé. Adéu.
Gràcies. Amén.
Preciso cantar un samba porque o meu coração me machuca. Preciso cantar un samba para lembrar da beleza da vida. Hoje que o pai chora, hoje que a mãe vai embora, hoje que tempo passa e ainda não sei porquê. Vou mudar tudo que puder e vai ver que o samba tudo que eu quiser. Vou mudar tudo que puder e vai ver que o samba tudo que eu quiser. Preciso cantar samba, porque o meu coração me machuca. Preciso cantar samba pra lembrar da beleza da vida. Hoje que o pai chora, hoje que a mãe vai embora, hoje que o tempo passa e ainda não sei porquê.
De 6 a 7, Entusiastes, amb Anna de la Salut. IB3 Ràdio és cultura.
Si te diuen que separar i reciclar no serveix de res, no t'ho creguis. Si separes el paper i el cartó van al contenidor blau i els envasos lleugers van al contenidor groc. dels contenidors van a les estacions de transferència i després a Son Reus. Allà es destrien, es compacta i es reciclen. Així passen de ser un residu a ser un recurs. Així que ara ja ho saps. Recicla. Consell de Mallorca, amb la col·laboració de Coembes.
El dia, de dilluns a divendres, a les 9 del matí, per saber què passa i per què, per comptar amb l'anàlisi més completa, per escoltar els protagonistes de la notícia. De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
9 de cada 10 metges recomanen una hora de cultura diària. Escolta, entusiastes.
Denan lokanek mo inata tuniale tinin kanosi inata tuniale alla manine alla nimni alla nimni.
Que ens hem endinsat en la primera de les propostes del Menorca Jazz Festival, la de Magalí i d'Atzira, però la programació, com dèiem a l'inici, és extensa i s'allargarà durant uns quants mesos, així que anem ara a desgranar-la, començant per aquest que escolta Mommy Maiga. És músic, cantant i compositor senegalès que des de ben petit ha estat lligat a la música. És especialista en la kora, un instrument de 22 cordes tradicional del Senegal, i va començar la seva trajectòria acompanyant bandes diverses, posant veu a la música, per exemple, del pianista Adrià González. L'any passat estrenava aquest primer treball, Nio, amb el qual fusiona ritmes i sons diferents, estils variats, on l'artista en xerra de valors humans, com la solidaritat, l'amor o la dignitat. Nio, de fet, significa ànima, i és d'aquesta manera que l'artista se'ns mostra amb una total transparència. Ho fa acompanyat també de grans músics, com són Martín Meléndez al cello, el violinista Carlos Monfort i el percussionista Aleix Tobias. El seu concert serà divendres, dia 1 de març, a les 8:30 al Teatre d'Esborn de Ciutadella. I la següent proposta serà la de Sarah McKenzie en format quartet. The beauty of the sun, there is none, my dear, without you here beside me. There is music in an evening breeze, in the gentle waves of summer sea. But the music in my heart, where to start, my dear, without you. There is magic in an April rain, in the gardens that will bloom again. The magic in my eyes, they've grown wise, my. presentarà aquest artista el seu nou disc, Without You, amb Hugo Lippi a la guitarra, Geoff Gascoigne al contrabaix i Sebastián de Crom a la bateria. Serà dissabte 9 de març a les 8:30 al Teatre Principal de Mo. Pianista, compositora i cantant de jazz, Sarah Mackenzie publica aquest sisè àlbum, Without You, un projecte de jazz amb tocs de Brasil que transmet el seu amor per la música i la cultura d'aquest país. Without You inclou diverses cançons d'Antonio Carlos Jobim, juntament amb quatre de les originals de Mackenzie i algunes seleccions més. A més dels concerts, però també hi ha lloc per al cinema, el Menorca Jazz Festival de l'Associació d'Alligators, que projectaran, per exemple, Dispararon al pianista.
Un día, un solo de piano en una grabación de los años 60 me llamó la atención. Consulté las notas del disco y vi un nombre que hasta ese momento me era completamente desconocido. Tenorio Jr. ¿Quién es este pianista?
Tenorio fue uno de los máximos...
Dirigida per Fernando Trueba, Javier Mariscal, aquesta pel·lícula s'endinsa en l'època de major llibertat creativa, als anys 60 i 70, quan va començar el moviment musical llatinoamericà amb la bossa nova com a màxim exponent. Un periodista musical de Nova York que inicia una investigació exhaustiva després de la desaparició del pianista brasiler Tenorio Jr., un músic col·laborador habitual de, per exemple, Vinícius de Moraes, entre d'altres. Aquesta pel·lícula animada està plena de ritmes de jazz i de bossa nova i es projectarà els dies 12 i 14 de març a les 8:30 a Ciutadella, al cinema Mos Negre, i també dia 14 a Mo, al Zocimax. A més, també hi haurà altres activitats paral·leles, com el Menorca Indie Exchange els dies 1, 2, 3, 4 i 5 de maig, així com el Jazz for Children, amb activitats com Amalgama Kids, dedicada a l'aigua, on la música es mesclarà amb diferents disciplines, com el teatre, el circ, la literatura, així com altres activitats, tallers i instal·lacions. I, com sempre, també es espai en aquest festival per als nous talents emergents amb els novíssims del jazz que enguany ens acostaran a la música del Jazzta Quartet. Serà el divendres 10 de maig a les 8 quan els alumnes del Preparatori de Superior de l'Escola de Música i Arts Escèniques de Ciutadella ofereixin un repertori dins la tradició del jazz amb arranjaments propis. Músics joves que de qualque manera són el present i també el futur de la professió a l'illa. A més, també hi haurà el Lluís Allès Quartet, que després de 4 anys d'estudis a Holanda torna a Menorca per presentar el seu projecte de final de carrera. I a Menorca, si parlem de jazz, no hi pot faltar Marco Mezquida. Marco Mezquida ha concebut i ha autoeditat Tornado amb dos vells amics amb qui comparteix una llarga història, Masa Kamaguchi al contrabaix i Ramon Prats a la bateria. El resultat de tot plegat ha estat una preciosa i colorista tempesta estètica, diuen, creada a partir, evidentment, d'aquestes tres personalitats musicals, expressives i fortes, però també molt diferents entre si. Per crear-la, s'han imaginat una música de contrastos, amb espais per expressar-se en moments viscerals, alternats amb espais d'una intensitat més introspectiva i més íntima. Segons alguns crítics, una obra superlativa que ha esdevingut ja un clàssic contemporani. Serà aquest concert el dissabte 6 d'abril a les 8:30 al Teatre d'Esborn de Ciutadella. I uns dies abans, al mateix espai, es presentarà la nova proposta de Moisés Sánchez, Dedication 2, nominat al Latin Grammy amb diversos reconeixements tant a l'Estat com als Estats Units. Es presenta en format quartet i comptarà amb la veu de Cristina Mora, Javier Bercher al saxo tenor, el contrabaix Toño Miguel i a la bateria Borja Barrueta. Serà divendres 29 de març a partir de les 8:30. Repassant aquest Menorca Jazz Festival d'aquesta edició d'enguany, i una altra de les propostes és la de Carmen Vela, flautista madrilenya, que presenta el seu primer treball en solitari. Ho fa acompanyada de músics de gran renom com Jorge Castañeda, Darío Guibert al contrabaix i Gonzalo Maestre a la bateria. Camina és el títol d'aquest nou treball d'aquesta artista de Carmen Vela, que reflecteix la constant recerca d'aquesta artista nodrint-se d'harmonies del jazz, ritmes de la música d'arrel brasilera i també cubana, així com tocs flamencs. Aquest concert serà dissabte 27 d'abril a les 8:30 a la sala Albert Camí de Sant Lluís. I acabam amb un dels saxofonistes més destacats de la seva generació, Albert Cirera. Albert Cirera presentarà el disc Aquella Cosa, on es retroba amb un seguit de velles composicions que de qualque manera recupera i enregistra amb un nou septet. Es tracta d'un grup de músics amb els quals comparteix la complicitat necessària per construir un llenguatge on hi caben melodies, grooves i improvisacions, però també en el qual experimentar amb el so, les formes i les textures. Aquest concert serà el divendres de 9 d'abril a les 8:30 al Teatre Casino de 7 de gener de Ciutadella.
Entusiastes, l'hora d'IB3 Ràdio per escoltar i sentir la cultura. IB3 Ràdio és diversitat. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Eclèctic, on conviuen totes les músiques.
Eclèctic, amb Ferran Pereira. De dilluns a dijous a les 11 del vespre a IB3 Ràdio.
Salut i bona música.
Fins a les 7, entusiastes.
I darrers minuts del programa de dilluns que farem acompanyades. Jaume Bernat, tot bé? Com estàs?
Va bé, i sempre de bar tu, tot millor. Ja.
No podria faltar. Darrera secció, Jaume Bernat.
Sí, darrere. Darrere. Oh, no se sap mai, això. Vull dir, la vida sempre dona sorpreses.
Sòrbara, el manco d'aquí, d'aquesta etapa i d'aquest programa, això, de moment, serà així. però bé...
Jo, la veritat, en 3 anys i 2 mesos ja me conforma. Vull dir, quan vaig començar a veure tu, no m'hi podava per tant, si t'he dit la veritat.
I mira si ha durat la cosa, moltes col·laboracions, molt de dies xerrant d'art, i això precisament és el que farem avui per acomiadar-nos de què en xerres avui.
I doncs, mira, en aquest darrer transversal parlarem de la publicació L'art en el regne de Mallorca, de Marcel Duliat, ja que enguany celebra 60 anys. Originàriament se publicà en francès l'any 1962 i tan sols 2 anys després, l'any 1964, en francès de Bargemoy la traduí en el català.
I quina importància té aquesta publicació, Jaume?
Idò, personalment crec que és un llibre que hauria de conèixer qualsevol historiador o persona que tingués interès en la història de Mallorca, ja que és una publicació que mos parla de l'arquitectura, de l'escultura i de la pintura que se va produir durant el transcurs de Regne de Mallorca, que, és a dir, que podem dir que és un període breu, ja que només va durar de 1276 a 1349, però que mos ha deixat perles com el Castell de Bellver, la Seu, la Llonja o l'Almudaina. En aquest transversart mos endinsarem dins aquesta etapa breu, però importantíssima pel que fa a l'art i el patrimoni de Mallorca. Ho farem de l'amic i historiador Jaume Llebrés, qui recentment ha publicat un article al diari Última Hora per celebrar aquesta efemèride.
Cantaven los ocells l'alba, he despertat l'amic, que és l'alba, i los ocells veniren llorquant, i l'amic mor.
Explica'ns, idò, i què t'ha explicat en Jaume Llebrés d'aquest art en el regne de Mallorca de l'historiador Marcel Duliat?
I de mira, aquest llibre s'ha publicat originàriament per l'editorial Moll l'any 1964, ara fa 60 anys, i sens dubte és una publicació que va donar molta llum sobre aquest període tan desconegut aleshores, i evidentment va marcar un abans i un després.
Ara fa 60 anys que se va publicar L'art en el regne de Mallorca del professor Marcel Duliat, que aleshores era professor de la Universitat de Tolosa, la traducció en català, perquè l'original, en francès, havia sortit l'any anterior, l'any 1963. I ja de manera molt ràpida, en francès de Bargemoll va fer una traducció excel·lent en el català i la va editar dins d'aquesta col·lecció que tenia dels treballs i els dies i va ser el número 1. O sigui, aquesta col·lecció va néixer amb aquesta obra extraordinària en el seu moment i molt encertadament, amb una edició molt cuidada, en tapa dura.
Un llibre que conté nombroses fotografies i que mos permet veure com eren aquests monuments, o com, millor dit, com estaven conservats fa 60 anys, ja que mos empraven com a magatzems i no se'ls dona la importància que tenen ara, i és molt graciós veure les fotografies que inclou aquell llibre del poc valor que se li donava en aquell moment a com ha canviat la cosa.
El llibre conté fotografies d'aquests monuments que en aquell moment, clar, han passat 60 anys, estaven bastant abandonats, que alguns convertits en magatzems, no estaven restaurats, etc. I això fa llibre valuós, perquè hi ha aquestes fotografies del mal estat que estaven en alguns dels monuments que avui en dia ja s'han restaurat. Han passat ja tenir molt de temps i han canviat bastant les coses. Per bé, clar.
Un llibre, el de Marcel Duliat, afirma Llebrés, que va servir per mirar un poc més cap a que nostre i estimar el nostre patrimoni i posar en valor aquest període tan important que va de 1276 a 1349.
Perquè aquí els mallorquins estaven molt, molt desinformats d'aquest tema, de que havia existit aquest regne tan esplèndid al final del segle XIII i principi del segle XIV. Per tant, jo el considero un llibre de culte perquè ens va obrir els ulls sobre una etapa històrica molt brillant, molt curta, del nostre país, de Mallorca, i que Mallorca ha estat un regne esplèndid que va durar molt poc temps com a regne privatiu, però que va donar uns fruits artístics extraordinaris.
Aquests fruits que deien Jaume, aquests fruits artístics, se varen produir durant el regnat d'aquests reis, que varen tenir aquest regnat tan breu que d'ell, però que va ser tan important. Tot va començar quan en Jaume I va morir, va deixar la seva herència en els seus dos fills, i en Jaume II de Mallorca, conegut com el bon rei, li va tocar el que es coneix com a reina de Mallorca, que són aquests territoris de, no només de Mallorca, sinó de lo que seria ara el sud de França.
Que era un regne, podem dir, molt artificial, que se va crear, que en Jaume I, el conquerido, va crear pel seu fill, en Jaume II de Mallorca, un pot d'aquí, un pot d'allà, i, bueno, ja sabeu que era un regne mal de defensar, perquè estava entre potències importantíssimes, com França, com llavors el regne d'Aragó, Catalunya, que estava en expansió, i, a més, que també ja s'havia conquerit el regne de València, i era un regne que feia nosa. Estava entre mig de la península ibèrica i la península italiana i per nord, França. Eh? És a dir, que era un territori molt atractiu perquè se nacionassin el primer que passés per allà, no? O sigui, la part francesa cap a França i la part insular, sobretot, cap a la península, que al final va passar així, m'entens?
Un regne que va ser governat fonamentalment per tres reis, Jaume II, Sanç I i Jaume III, que recordem va morir en la batalla de Llucmajor, i que va deixar una petjada inesborrable, sobretot arquitectònicament, podríem dir.
Però, bueno, els reis, tant en Jaume II com el rei Sanç, com en Jaume III, van fer el que van poder, van defensar el seu regne i els seus drets el millor que van poder. En Jaume III va mort a la batalla de Llucmajor, com tots sabem, però a pesar de la dificultat de poder subsistir dins aquest mapa de la Mediterrània Occidental, hem de dir que varen donar llustre i esplendor. O sigui, es pot temps que varen poder regnar i tirar endavant aquest petit regne, varen fer obres d'art fantàstiques, sobretot amb arquitectura. Pensant que el castell de Bellver és un dels castells gòtics més importants d'Europa, i qui diu Europa, com que és gòtic només és Europa, pràcticament, del món. Una obra magnífica, no?
Art en el Regne de Mallorca, aquest llibre de Marcel Duliat, 60 anys enguany, amb efemèride, n'estem conversant, ben, Jaume Bernat n'ha conversat, em va conversar amb Jaume Llebrés, l'historiador, i ens situàvem en, aquest regnat, amb aquests diferents reis medievals, i de tot el llegat que, de qualque manera, a nivell arquitectònic ens havien deixat. N'hem mencionat algunes, però ens deixen moltes joies, no?, arquitectòniques.
Sí, clar, pensa que els principals monuments artístics arquitectònics, que sobretot sempre se fixaven els grans viatgers quan venien aquí, la Llonja, el Castell de Bellver, la Seu, l'Almudaina, vull dir, totes aquestes imatges que formen part de l'imaginari nostre de lo que és Silla i lo que és Mallorca, és lo que és fruit d'aquesta època, que mos ha arribat, per sort, fins avui en dia.
Sobretot és d'arquitectura, que ha donat grans monuments, com el Castell de Bellver o la Seu de Mallorca, que se va iniciar en aquell moment, no? I, a part, altres construccions, com el claustre de Sant Francesc, que és una de les joies gòtiques de Mallorca, i també hem de destacar el Palau del Rei de Mallorca a Perpinyà, el Palau Real de Perpinyà, o el Castell de Perpinyà.
Aquest castell de Perpinyà, aquest palau que deia en Jaume, que és una assignatura pendent per Joan, l'ho visitar, perquè realment està molt ben conservat i crec que va molt la pena. I hem de pensar que, clar, que els reis passaven una part de l'any a Mallorca, però una altra part en el sud de França.
Per tant, una altra peça també és d'aquestes que hem de tenir en compte. I ara que hem fet aquest brevíssim repàs en aquesta arquitectura que es va originar durant aquest període, hem de mencionar, no?, que encara podem gaudir de diversos objectes artístics més enllà d'aquesta arquitectura, no?
Sí, doncs mira, ara la setmana passada que entrevistava la directora del Museu de Mallorca, el Museu de Mallorca és precisament un d'aquells llocs on se conserva una petita mostra de lo que va ser aquest moment.
Per sort, en el Museu de Mallorca, la primera sala d'art medieval que hi ha està dedicada a l'època de reina de Mallorca, tant de la part de reina privatiu com l'època que se va incorporar a la corona d'Aragó, perquè la reina de Mallorca llavors va continuar integrat a la monarquia hispànica, però era regne, ho va ser pràcticament fins al decret de Nova Planta, que se van començar a suprimir totes les regnes hispànics i ja començar a dir que era Espanya, no?
En Jaume Llebrés també ha volgut remarcar que aquest període també va servir per inspirar artistes posteriors per a crear les seves pintures, sobretot alegòriques, recordant moments gloriosos, sobretot pintors del segle XVIII i del segle XIX, on recorden a personalitats com en Ramon Llull, en Rei en Jaume, etc. I trobam una sèrie de pintures i d'obres d'art que ens recorden en aquest passat gloriós.
Però bé, existeixen obres de tipus historicista, una galeria de retrat del rei de Mallorca pintada cap al segle XVII, que formava part de la galeria de fills il·lustres de Palma, que encara és, està a l'Ajuntament. Llavors també, al segle XIX, es van pintar molt de fets històrics de l'època de reina de Mallorca, tant de la conquesta de Medina de Mallorca per part de Jaume I, la mort de Montcada, la mort de Jaume III, etc. O sigui, hi ha tota una sèrie de quadres historicistes molt interessants. O un esplèndid retrat ideal, podríem dir, d'en Ramon Llull pintat per en Ankerman, per exemple, no? És a dir, hi ha obres de Renaixença que varen tenir de nou cap a la història medieval, que amb això se pot explicar molt la reina de Mallorca. També hi ha obres de l'època barroca, també hi ha coses interessants.
Un bon grapat d'edificis, un bon grapat d'objectes artístics, també aquesta influència d'aquesta etapa, i en Jaume Llebrés també volia reivindicar una altra efemèride d'aquest 2024, no?
Exacte, ja sap que en Jaume mai acaba la corda, és incombustible, i ha volgut aprofitar també per reivindicar el 700 aniversari de la mort del rei Sanç, tan vinculat en aquest reina de Mallorca.
Precisament aquest 2024 se compleix el 700 aniversari de la mort del rei Sanç, un rei que va morir el 1324. De moment, sé que s'ha fet una conferència per part d'en Roman Pinya, però no sé si estan previts celebrar algun tipus d'actes. De tota manera, quan se va complir el 700 aniversari de la mort d'en Jaume II, que és el rei principal de la Casa Real de Mallorca, que això va ser el 2011, ell va morir el 1311, se va fer molt poca cosa. Era una ocasió històrica per reivindicar la monumentalitat de Palma, fer alguna exposició commemorativa potenta, i no s'ha de fer res, pràcticament. Una vergonya total i absoluta.
I de, ja ho heu sentit, una vergonya, segons diu en Jaume Llebrés, i que ara podríem dir que se pot solventar, diguéssim, aquesta nova efemèrica del rei Sant, que és un rei molt vinculat a Valldemossa.
I el seu nom ha quedat molt lligat en el Palau Rural de Valldemossa, que tothom li diu Palau del Rei Sancho, i és el que és el Rei Sancho del Tes. O sigui que, curiosament, toponímicament, pràcticament és que té més pes dins d'aquests monuments medievals. Però, bueno, el Palau de Valldemossa, i les obres iniciades per en Jaume II, que va ser el promotor dels palaus rurals, també, o sigui, de Valldemossa pràcticament no queda res. Llavors hi ha el Palau de Sineu i el Palau de Manacor, que queden alguns vestigis.
Vestigis que queden d'aquests palaus rurals a què se referien Jaume Llebrés, com per exemple en aquest de Manacor, del teu poble, Anna, del qual mos ha volgut ampliar una mica més d'informació.
En el cas de Manacor només queda la torre, que està perfectament restaurada, i a més hi ha una museografia molt interessant dins dels seus espais, i amb això sí que hem d'elevar Manacor, que té un gust especial per a aquests monuments antics, com la Torre dels Energistes, on hi ha el Museu d'Història de Manacor, que és possiblement l'edifici que més representa com va ser l'arquitectura d'aquests palaus rurals del rei de Mallorca.
Però l'investigador, que ara mateix des de fa uns anys viu a Sineu, no s'ha volgut oblidar, no ha pogut oblidar-se del Palau Rural de Sineu.
Sineu se va convertir en un convent de monges de clausura i també se va reconstruir la torre, copiant el model el model de Manacal, s'ha fet una restauració mi figa mi rem, és a dir, una cosa molt híbrida, una restauració que s'hauria de... més que restauració, una reconstrucció, eh? Perquè la torre estava esquetsada i amagada a baixes teulades. S'hauria de rectificar, perquè va ser una reconstrucció, ja t'he dit, estranya, que no és ni una que no té una estètica pròpiament medieval, però tampoc té una presència, diríem, monumental de tipus contemporani. No sé com ho contradiria. És un híbrid total i absolut.
Idò, i Jaume, ens acomiadam ja amb aquest art del Regne de Mallorca, aquesta efemèride. Només ens queda donar-te les gràcies per aquesta feina incombustible. Ja ho saps, ha estat un plaer.
I gràcies a tu també per la teva feina durant aquests anys.
Només faltaria. Jaume, un gust. Fins aviat.
A reveure.
Que vagi molt bé. I vos deixam, en Jaume també, però vos deixam ara, nosaltres també partim, vos deixam amb les companyes de l'informatiu vespre, nosaltres tornem demà. Cuideu-vos, salut.